Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda a tothom. És divendres 28 d'abril, darrer dia entre setmanes, són les 3 i arranca la caravana, el programa de la Ràdio en Català, perquè es fa a Catalunya, o no, Alberto?
Yo soy gallego porque nací en Galicia, que es una parte de España. Seguro que ustedes son catalanes porque nacieron en Cataluña, que es una parte de España.
Exacte, i no hi ha més volta de full. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sosdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials, i ell, qui cada divendres, de cada divendres i algun dia més, ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, David Morral. Fot-li, David.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui la calor serà la gran protagonista d'aquesta secció. Sabíeu que la roba negra potser és més necessària del que us penseu quan les temperatures pugen? I què me'n dieu de les dutxes d'aigua freda? Són o no són la millor opció quan fa molta calor? Doncs si voleu saber-ne totes les respostes, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia descobrirem els moments més vergonyosos de la gent del carrer. Molt atents i molt atentes, perquè tenim moments realment humiliants.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Un divendres més sabrem on són les dones de la mà, precisament, de Núria Ros i Nina Agustí.
Avui volem parlar de totes aquelles dones que es dediquen al món de la ràdio. Per què encara avui en dia ens trobem amb companyes de professió que pateixen assetjament sexual per part dels seus superiors? El món de la ràdio està estigmatitzat o està canviant de tendència? Doncs en parlarem de tot plegat amb Anna Ballonesta, periodista i editora del programa No ho sé de RAC1.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a les 4 de la tarda a la caravana per anar fins al bar Bodega Bartolí del carrer Vallespí del barri de Sants de Barcelona, Núria.
El dramaturg, guionista, director d'escena i periodista Guillem Clua, autor de grans èxits com Smiley o L'Oreneta, que aquests dies torna a ser en cartell a la sala Villarroel de Barcelona. Amb ell parlarem de cinema i teatre, de la seva implicació amb el col·lectiu LGTBI i dels seus futurs projectes, que ens avança els micròfons de la caravana.
I aquest divendres també ens visitarà la divulgadora musical i directora d'escena Maria Boroncova Nina,
que avui ens explicarà el contingut d'una de les obres més reconegudes i més aplaudides de tots els temps, La flauta màgica d'Amadeus Mozart.
I a partir de les 5 no desintonitzeu la caravana i no us perdeu la darrera hora de programa d'aquest divendres, perquè ve carregadeta amb la traca final, Andreu.
Perquè cada divendres encenem la tele per saber-ne les últimes novetats amb en Marc Andreu i obrim plana d'actualitat rosa avui amb Sergi León, Núria Ros i Sílvia Muñoz al nostre safareig per principiants.
Tot això i encara més a la caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 3 minutets que passen de les 3 de la tarda. Andreu González, de qui has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a Guillem Clua. No fa falta gaires presentacions, crec jo, aquestes alçades. I, de fet, Joan Trias en l'entrevista ja li fa una mica d'estalqueig sobre la seva biografia al Twitter. Però, per no fer spoilers, escolteu-vos-la. I ho dic perquè a la biografia del seu Instagram no hi posa res més del que és escriptor, dramaturg i autor de diverses obres que ha fet, que també les podeu veure en aquesta biografia. Això sí, és bastant influencer, perquè té 2.265 publicacions i 19.000 seguidors.
És el que guanya en publicacions o no?
No, encara no. No, crec que Xavier Grasset...
Tenia més.
Sí, està al topo. També dic això perquè penja tot el que vol. Per exemple, l'altre dia que parlava de les àvies que es tenyeixen, fa poc va penjar una fotografia de la seva mare que s'havia tenyit el cabell amb metges vermelles. Us dic que li queda bastant bé, tot i que jo no ho faria pas. Ja en vaig tenir prou amb el rosa.
Un clàssic.
D'altra banda, he de dir que les fotografies que penja són bastant guais, tant les de la feina com les personals, quan se'n va de vacances. Sempre hi apareix ell, o gairebé sempre, i em paro aquí perquè baixant té una foto del 13 de setembre del 2021, ja ens dona una mica de pista dels que aprofita les primeres setmanes de setembre per anar de vacances, però en aquesta fotografia hi apareix ell fent la forma de pilota dins del mar amb un peix que hi passa per allà. Ah. I jo he de dir que en soc bastant fans d'aquestes fotografies i sobretot de les aigües on es veu al fons, perquè sóc una persona una mica cagueta en aquest sentit, que si no veig el fons del mar, no m'hi poso.
A mi també em passa, Andreu.
Però per haver-se portat tan bé amb nosaltres i fer-nos partíceps de no només una, sinó dues exclusives,
sí.
Guillem Clua està més que aprovat, quasi amb matrícula d'honor.
Per cert, si voleu escoltar aquestes dues exclusives a partir de les 4 de la tarda en aquest programa, Andreu, explica'ns el teu toc.
Doncs tinc una mania al metro quan no tinc lloc per seure, i és estar cada 2x3 pendent de mirar les persones i analitzar les cares de la gent per veure qui i qui no s'aixecarà. No n'endevino mai cap, ja us dic, així és que em quedo sense lloc sempre. Però no sóc l'únic, perquè també hi ha gent que va metro amunt, metro avall, per veure si s'allibre algun lloc en moments claus, en aquells en els quals està a punt d'arribar a la parada següent.
I què odies a part del metro?
Doncs qui no avise de problemes. És a dir, jo ahir, ja us explico una petita anècdota, arribo al pis amb la intenció de posar una rentadora i de cop em trobo un toll d'aigua dins del tambor, que crec que es diu tambor.
Es diu tambor.
Sí, sí.
Clar, jo havia de posar sí o sí una rentadora. I què va fer l'Andreu? Doncs descobrir a través de YouTube, sabeu aquells vídeos tutorials?
M'encanten.
De com treure aquesta aigua. I tant que ho vaig descobrir-ho fins al punt que vaig inundar tota l'habitació.
No, Andreu.
Sí, de la rentadora. I sí, la veritat. I odio que passi això perquè jo sóc un desastre, no sóc gens manetes, llavors necessito que algú avisi per llavors jo no ficar-m'hi de ple en aquests barullos.
Això de no ser un manetes, també t'aviso, Andreu, passa amb l'edat, eh? Ajuda. L'edat et va convertint en un manetes perquè t'has d'espavilar.
D'acord, això espero. Això mira, amb els mobles d'Ikea encara, eh? Encara me'n sent sortir.
Però... N'hi ha dels que són complicats,
hi ha molt complicats,
Sí, això és veritat.
Què et fa feliç?
Doncs, home, una cosa tan senzilla com veure el Barça ahir guanyar el Chelsea i passar a la final de la Champions. He de dir...
Ui, a veure què dius,
que va ser un partit en el qual vaig patir bastant.
Sí.
I és per això que jo no miro massa el futbol perquè se'm surt la vena.
Veus? Propòsit vell?
Doncs era no veure o veure lentament una sèrie. Ja us puc dir que encara em queden 4 capítols d'aquesta sèrie, així que objectiu complert.
Mira, deixa'm dir que jo ahir vaig començar una sèrie que ja m'he enganxat, una sèrie italiana, a Netflix, que es diu Generación 56K, que està molt bé. És molt divertida.
De què va?
És una història romàntica a través d'humor.
Això ens encanta aquí.
Sí, està molt bé. Propòsit nou, va.
Doncs passar de 2 dies menjant coses saludables a la setmana, fer-ho 3 dies, és un gran repte per
de
mi.
De 2 a 3 és un gran repte.
Sí. Andreu!
Què?
Passem a 5, no?
Era cada dia de la setmana, menys el cap de setmana.
No hauria arròs. Jo, de moment, ja has vist que n'he fet
poc. Sí, sí, ho està fent, eh? Estic molt orgullosa.
Hem d'anar progressant...
Progressivament,
exacte. Sí, bàsicament. Sí.
Sabrem aquest propòsit el proper dimarts, que dilluns és festa.
Ai, sí, que bé.
Sí, eh?
Mira, no ho he dit, em fa feliç, però em fa feliç.
Però et fa feliç tenir aquests 3 dies,
exactament.
També.
Exactament.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Minuts que passen exactament de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
Doncs t'encantarà, Joan Trias, perquè avui, com no podia ser d'una altra manera, la cara B comença el ritme del boss.
Vamos! Increïble,
d'aquí estem parlant.
Home, Bruce Springsteen.
Correcte.
Un dels grans.
I abans que digueu res, ja ho sé que els mitjans portem uns quants dies parlant d'ell i dels concerts que l'han portat a visitar la capital catalana. Per tant, no patiu, perquè la cara B doncs, sempre us porta l'alternativa a tot plegat. No parlarem una altra vegada dels concerts que farà.
I de què parlaràs, Núria
Ros? Doncs avui us explicaré... Atenció, com aprofita i inverteix el temps el boss abans dels seus concerts a la ciutat comtal.
Molt bé.
In the USA!
Ole! Quin ritme té aquí el capo. Tu ets el boss número 2. Ui, mira, aquest un rodolí. Mira, m'ha sortit bé. Escolta, m'ho sembla bé o no?
Perfecte.
Tu ets un gran fan.
Molt.
Per tant, això t'agradarà. Abans de res, per si algun oient no n'està al dia de tot plegat, tot i que em semblaria molt estrany, recordem que els concerts de Bruce Springsteen seran avui el diumenge a les 9 de la nit, si no vaig mal encaminada, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. D'acord? Dit això, anem al temilla.
Som-hi.
Val? Molta atenció perquè sembla ser que el Bosch, tal com us deia, està aprofitant al 100% la seva estada a la capital catalana. I, de fet, així ho va demostrar ahir a la nit, barra matinada, ara entendreu per què us ho dic, anant a sopar a un dels grans establiments gastronòmics de la ciutat, el restaurant Amar. Sabeu quin és?
No.
No, no tinc el ple.
Normal, no. Perquè posar un...
Sí?
Sí. És caret.
És d'aquells que et cobren per entrar, eh?
Correcte, anava a dir, posar un peu allà ja et costa diners.
Sí.
I no, senyores i senyors, no hi va anar sol, com és evident.
Ah.
Val? Hi va anar acompanyat de ni més ni menys que de l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, i també del director de cinema, Steven Spielberg.
Barack
què
Obama, que hem vist a través de les imatges abans, que es cuida molt bé, eh?
Molt
sí.
Bé.
Sí, sí.
Poc
sí,
se'n
sí,
parla.
Sí, sí.
Quina edat té Barack Obama?
Doncs mira...
I perdona, Michelle Obama, i Michelle Obama... Diva, com
sí,
sempre.
Sí, amb una faldilla que anava...
Meva. És la Beyoncé de les ex-primeres
sí, sí,
dames.
Sí, sí.
Ho compro molt.
Jo també.
Sí, bé, sí. Mentre busquem l'edat, ens sembla molt bé això, perquè està molt bé que el Bosch, acompanyat de tots ells i també de les seves parelles, òbviament, doncs, gaudeixi de bona gastronomia de Barcelona i ho faci sobres amb bona companyia. Ens encanta.
Tenim l'edat, eh?
A veure.
Barack Obama té 61 anys.
Ostres.
Ah, doncs bé.
Sí.
A veure, pels més curiosos, que sapigueu que segons han explicat diversos mitjans que es trobaven allà observant la nit barcelonina del Bosch, doncs els tres protagonistes de la història haurien arribat passada la matinada, per això abans dèiem vespre, nit, matinada, aquest restaurant, que recordem es diu Amar, i que es troba dins del luxós Hotel Palace de Barcelona, just entre la Gran Via i el carrer Roger de Llúria. I que anaven acompanyats, com és evident, de les seves respectives parelles. D'acord? I aquí arriba la part més important. Què van sopar?
Bona aquesta.
Què van sopar?
Sí, sí.
Em diguis que la
fruita
de patates?
Home,
fort.
No.
No? Ah, bueno, ara veurem. Us he de dir que el menú té accent del tot català, d'acord?
Sí?
Per tant, ens agrada.
Menú amb accent obert?
Menú, sí, sí, sí. El propietari del restaurant, en aquest cas, ha assegurat que els hi van oferir un recorregut per la gastronomia catalana amb atenció i alerta, molt de caviar i peix de la llotja de roses. Ens encanta.
Home,
ens
sí.
Encanta.
A roses i a caviar?
Home, i peix, i molt de peix.
No, peix sí. El caviar, no. Jo pensava que era rus.
Molt de caviar i separem peix de la llotja de roses.
Val.
Cosa que ens agrada molt perquè és veritat que han fet un recorregut per tot el territori català sense moure's, això sí, de l'Hotel Palace. Entre els plats més destacats hi trobem d'entrada un platet d'ibèrics, fuet i pa amb tomàquet, cosa que em sembla sublim.
Que bo.
Perquè, segons ha dit el propietari del restaurant, doncs només arribar ja els va rebre amb una paleta d'embotits molt català, tot plegat.
Sí, molt bé.
Per continuar... Gambes i anxoves, també molt i molt bo.
Tu, sí, que ens convidin, eh? Perquè...
Un guisat de mongetes amb entresca de tonyina, segurament no enllaunada, és a dir, avui no els hi farà pudor l'alè.
Correcte.
I també cansalada a l'estil mar i muntanya i pèsols amb tripa de bacallà i tòfona.
Escolta'm.
Increïble. Voleu més? Perquè hi ha més.
Ostres, tu.
Llenguado.
Molt,
llenguado, bueno, etcètera. És que no ho he apuntat tot perquè és que no ens hi cabria, eh? I de postres, ni més ni menys que una torrija XL.
Mira.
És a dir, per no passar gana després de tot aquest menú, una torre de profiteroles, que estan boníssimes, i fruita cru, que és una recepta exclusiva del Bulli. Per tant, escolta'm, completo, completito...
Sí, ja pot fer un bon concert aquesta nit, eh?
Exacte.
T'he de dir, no es mereixen menys.
Ara.
Val? Més enllà de tot això, no se sap res més. El que és evident és que van gaudir d'un bon tiberi, clar que sí, i que tant Bruce com Obama com Spielberg doncs, tenen bon gust, no?, a l'hora d'escollir els llocs
sí.
Per menjar.
Sí, sí.
No
sí,
van anar al Five Guys, eh?
Compro.
El d'això.
Exacte.
Per cert, Joan, per acabar, dir-vos un parell de coses. La primera és que si voleu veure una fotografia del moment, no?, quan van anar al restaurant acompanyats del personal, també, només cal cobriu internet perquè està per tot arreu i així podeu posar també una mica
per tot
de cara.
Fins diumenge, i jo crec que uns quants dies més durarà la cosa, sentirem a parlar largo i tendido, que diuen, de Bruce Springsteen.
Totalment. I la segona és que el tour del Bosch també, recordem, passarà per Dublín, París, Roma, Amsterdam, etc etc etc. Us ho dic per si us heu quedat sense entrades aquí a Barcelona i no voleu deixar escapar l'oportunitat d'anar-hi, doncs ja ho sabeu.
Bona aquesta. Gràcies, Núria. Va, més cosetes.
Més cosetes. Canviem radicalment de tema, perquè en un dia com el d'avui ho sento. És molt aviat, potser, però és que toca parlar sí o sí de la calor, perquè
és
sí.
És que ja em fa, eh?
Senyores i senyors, sembla ser que la calor ha arribat per quedar-se.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos
por ella.
M'encanta.
Boníssima.
Sí.
I hagamos el amor en el balcón, sí, sí.
Sí, sí.
Boníssim.
De fet, escolta'm una cosa, que la calor ja és aquí, no ho dic pas jo, eh? Sinó el Departament de Salut, que ahir dijous, recordem, va activar el pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut. Un pla, recordem, important, que se solen engegar a mitjans de juny, val? Però que les condicions climàtiques d'enguany, agreujades òbviament per la sequera, doncs han fet avançar la posada en marxa un mes i mig. És molt preocupant, eh?
Sí.
Però per tot això que us dic, no, anem a posar una mica d'humor a tot plegat, si és que es pot, doncs us porto alguns consells per portar millor la calor.
Ara m'agrada.
Val? Sé que ara per ara la temperatura és suportable, però si, jo crec que si tot segueix a la línia que està anant, us ben juro que us en recordareu d'aquesta subsecció del lifestyle.
Sí, 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 sí. A més, asseguren que aquest dissabte pujaran les temperatures nivell top, eh?
Serà un cap de setmana d'estiu.
Jo ja vaig amb pantalons curts, eh? Avui ho he tingut claríssim.
És veritat, no es pot aguantar.
Superarem els 30 llargs, diuen, eh?
Ostres, Déu-n'hi-do, eh? És molt preocupant, això, la veritat. Però bé, anem al consell número 1, que és transpirar i beure aigua.
Home!
Home, un clàssic. Però us he de dir que aquest primer consell ha d'anar de la mà. És a dir, transpirar i beure aigua va tot juntet. Val. Us explico. Segons els experts, suar, és a dir, transpirar, és un mecanisme natural de defensa per regular la calor i ajudar el nostre cos a mantenir-se fresc.
Mm-hmm.
Sí, però clar, hem de tenir en compte que transpirar, és a dir, suar durant moltes hores, pot portar-nos a la deshidratació. És per això que és tan important beure aigua de manera regular per mantenir l'equilibri del nostre cos.
Uh-huh.
Per això us deia que van una miqueta de la mà. La gran pregunta és, s'ha de beure molta aigua quan tenim moltíssima calor? No, no,
no?
Cal, no cal.
Ah?
Perquè hi ha persones com la meva àvia, crec que us ho vaig dir un dia, que no suporten el gust de l'aigua, cosa que no puc entendre.
Ui.
I s'ho ha de fer venir bé per beure aigua amb llimona,
bona,
saps? Que canvia una miqueta el gust.
Sí.
Doncs que no pateixi, perquè si té molta calor no cal beure litres i litres d'aigua. Els experts asseguren que no és necessari, com us deia, beure moltes quantitats i menys gelades, sisplau. N'hi ha prou en què bevem una miqueta, però de tant en tant, és a dir, que ho fem regularment, mm, i que sigui res, un pèl fresqueta. No cal que
tampoc
ens congelem
allò...
les cordes vocals.
Clar, clar, clar.
Val? A més, també podeu ajudar-vos i mullar-vos les orelles amb una mica d'aigua freda cada X temps per aconseguir mitigar millor la calor. Per tant, aquí el primer consell que seguirem tots, eh?
Sí, tant.
El consell número 2, evitar dutxar-nos amb aigua freda.
Oh!
Clar,
a mi m'agrada això, eh?
Ve molt de gust.
Sí, tant.
Però, clar, moltes persones tendeixen a pensar que les dutxes d'aigua freda redueixen la temperatura corporal i sento dir-vos que no és així.
No?
No, perquè fan l'efecte contrari i el que fan és activar l'organisme perquè augmenti la nostra temperatura i no perdi calor. Per tant, us recomano que ho feu amb aigua tíbia.
Val, sí,
ai, tíbia, sí, tíbia. Sí. Tíbia és l'os. Queda clar.
Brutal, brutal.
Sí, 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 queda claríssim. Bueno, ja ho diuen la gent gran, que ens hem de dutxar amb aigua freda.
També
s'he
de dir que hi ha dos tipus de persones. Hi ha aquelles que es dutxen amb aigua fresca i després hi ha les altres que no poden, tot i que estiguem a 40 graus com sóc jo. Jo em dutxo amb aigua calenta a l'estiu.
Ai,
calenta,
ai, ai.
Bueno,
però
sí, passis,
després... Després surts de la dutxa, fa la calor aquella...
No t'envies la diferència.
Ai, quin fresquet.
Sí, 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 sí. Va, consell número 3, que us deixarà bocabadats. Val? Utilitzar roba negra.
Sí, això no ho he entès.
I és que quan tothom es pensava que la roba negra l'havien de deixar aparcada quan fa calor,
sí,
gir dramàtic dels fets. I és que sempre s'ha recomanat utilitzar roba de colors clars, però potser el que no sabíeu és que els colors en tonalitats fosques concentren millor la calor. Val? Us explico. En aquest cas, la roba blanca reflexa la temperatura càlida del cos, però no la deixa sortir. Per tant, què passa? Que ens la quedem nosaltres i tenim més calor. Per això diuen que la calor acaba tornant al cos, com us deia. En canvi, senyores i senyors, la roba negra l'absorbeix i fa que reparteixi millor per tot el cos.
Boníssim,
com
això,
us quedeu?
Eh?
Molt forts.
Boníssim.
Molt
forts.
No, no,
hem d'aprendre moltes coses, eh?
Els pobles aquests que viuen enmig del desert,
sí,
van, okay, de negre.
Correcte.
Tapats fins a dalt de tot.
Correcte. Sí que tens raó. Per tant, avui, Andreu, tu i jo hem complert.
Anem bé.
I la Nina, no? També.
Jo
la
no.
Nina també.
Jo vaig fatal avui, eh?
Fatal. Que no ens veuen, però anem de negre. El Joan va de blanc, sí, i jo, sí, vaig de negre i blanc. Per tant, anem combinats, eh?
Exacte.
Caravana.
Doncs mira, això no ho sabíem i crec que ens anirà bastant bé. Tampoc cal anar de suadora negra.
No,
el consell número 4, fer-nos àpats lleugers. Val? Un clàssic dels clàssics, per no repetir-me amb els beneficis que té tot plegat, que n'hem parlat moltes vegades, us dono opcions. Val? Pera, meló, síndria, bròquil, enciam, tomàquet, pastanaga, etc, etc, etc. Un bollicau, no, per exemple. Saps? Coses que siguin lleugeres.
Jo em miro a mi, saps?
Avui estic parlant molt de la meva àvia, cosa,
sí,
que m'agrada molt,
no,
perquè ens escolta
bé
cada dia. Hola, Paquita.
Hola, Paquita, una salutació.
I t'he de dir que a l'estiu fa un postre molt i molt bo, que és meló amb llimona.
Ah? Amb llimona?
Increïble lo fresc.
Sí?
O sigui, amb suc de llimona, perdoneu.
Sí.
O sigui, meló, i sabeu que a vegades a les maduixes s'hi posa suc de taronja?
Sí, 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 sí.
Doncs meló amb suc de llimona. Si algun dia teniu molta calor,
això, eh?
Feu, perquè és refrescant, com menjar-se un sorbet, per
mira,
exemple, o beure's.
És que meló va molt bé. Ma mare,
escolta'm,
que ahir va ser el seu sant, deixeu-me felicitar-la,
ah,
mama,
també felicitats.
Fa meló amb menta. Llavors,
també és un clàssic.
Ah,
jo faig això, també.
Està molt bo, això, eh?
Són sopes,
sí, sí,
de meló.
Sí, boníssima.
Cosa que va molt bé, vull dir, en dies de tanta calor. I ja que parlem de menjar, els experts també recomanen, atenció, menjar una mica de picant.
Us explico. Diuen que el picant estimula la sudoració. Tampoc és cap descobriment. Quan menges un àpat molt picant, comences a suar, a quedar-te vermell. Cosa que podria ajudar-nos a regular la nostra temperatura corporal en algunes ocasions. Ara bé, perquè sempre hi ha un però en tot plegat, si sou amants del picant, no abuseu. Perquè amb temperatures altes, abusar del picant, mal assumpto.
Ara et diré una cosa que no he dit. Saps aquells pobles que viuen al desert? Mengen molt picant, també.
M'encanta, Joan.
Van de negre i mengen molt picant.
Doncs mira, ja per acabar, però no menys important, a veure si aquestes persones que viuen al desert també, ho fan.
Aviam.
No abusar de begudes amb cafeïna, alcohol o ensucrades.
No crec, que en tingui gaires.
Molta atenció perquè els gelats, és a dir, ara parlàvem d'aliments de l'estil del bròquil, del meló, doncs ara anem als bons que no es poden menjar. Gelats, refrescos, sucs processats o inclús la cervesa, en comptes de portar-nos frescor, doncs activen la pèrdua de líquid corporal i en alguns casos augmenta la calor.
Sí?
Sí, però moltes vegades dius amb els teus amics, ai, ara que fa tanta calor, anem a fer una cervesa ben fresca. Doncs error, eh? Error. I ja està, fins aquí els consellets, i ja en portarem més endavant, perquè com que la calor no pararà, doncs aquí estarem per informar.
Va, rapidíssimament anem a la musiqueta del dia.
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Miki Núñez. Si me elegiste a mi entre un millón. I és que quan no ha passat ni un mes des que el cantant de Terrassa ens presentés el seu cinquè single del seu tercer àlbum, Entre un milió, que l'estem escoltant de fons, doncs ara Miki Núñez torna amb més força que mai anunciant l'arribada imminent d'un nou single. Molta atenció perquè, segons ha assegurat el propi artista a través de les seves xarxes socials, aquest nou single es publicarà ben aviat i comptarà amb la col·laboració especial del cantant Carlos Sadness. No sé si sabeu qui és, però és sublim, aquest cantant. Sí. M'encanta. Un nou tema que començarem a conèixer el 5 de maig amb un avançament inèdit i del qual a hores d'ara doncs encara no en sabem el nom. Així doncs, seguirem com sempre pendents en aquesta secció d'aquest nou tema de l'exconcursant d'Operación Triunfo, i jo de moment us deixo amb un dels seus temes més enèrgics, aquest Celébrate.
Gràcies, Núria.
Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana.
Para, i tota la pesca. Nina Agustí, molt bona tarda. Reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui, com cada setmana, com cada divendres, fem una mica de gresca i volem saber...
I xerinola.
Sí, volem saber els moments on els nostres estimats participants han passat més vergonya.
Ara.
Atenció, perquè la cosa es posa molt intensa. Sí,
com
amics i amigues, companys i companyes de la caravana, avui serem sincers perquè tothom ha ficat la pota i ha passat vergonya, però començarem pels moments més soft. Us aviso que podeu anar pensant aquella anècdota on heu passat més vergonya, d'acord?
Jo la tinc clara.
Comencem amb els meus suaus, amb aquestes experiències més soft. Escoltem-los.
Molta vergonya, jo quan he tingut que fer exposicions a la universitat. O sigui, no m'agrada parlar al públic. O sigui, d'estar...
tremolant.
Sí. O sigui, ja amb el bolígraf...
Aquí al darrere.
Sí. I per aquí?
No, és el mateix, és que no m'agrada parlar.
Aquí ara mateix ja tindries vergonya?
Una mica.
Vale, doncs això no us ho faig passar malament. Que vagi molt bé, merci.
Alguna d'aquestes que et xoques amb una farola, tu sola?
Que vols dir que t'ha passat més d'un cop, això?
Alguna d'aquestes?
Sí. T'ha passat més d'un cop?
Alguna, segur.
Ya mires el móvil. Cuando estaba caminando por la calle y me resbalé y me caí frente a todos. Bueno, me paré rápido y como que no pasó nada, pero obviamente me dio súper vergüenza.
Un poco triste.
Un cop que le vaig agafar la mà a un senyor que no era el meu pare.
No, la ficada pota més gran i que vaig passar molta vergonya va ser demanar una dona pel seu marit i feia un temps que havia mort i no ho sabia. Tanca la boca i mai més de preguntar.
Crec que
n'hi ha de dures,
A tots i a totes ens ha passat alguna situació aquesta, però passem a experiències de quan érem més petits, no? Aquelles persones que treballen dia a dia al sector de l'educació. Doncs avui escoltem el que ens expliquen dels seus alumnes i les seves alumnes. Escoltem-lo.
No
Però, doncs mira, l'altre dia treballant, perquè soc monitora de menjador, i la nena es va banyar tota de dalt a baix i de cop van entrar els seus pares per la porta perquè tenien reunió amb la professora. I en plan, no. I llavors sí que vaig fer la vergonya perquè me va saber mal perquè els seus pares havien vist a la nena així, saps? I era culpa meva i que era justament aquell moment.
Doncs mira, ara mateix a la feina. Treballo a una escola bressol i ara estan tots mirant els bolquers, no?, perquè ens veuen a nosaltres, a les mestres. I bueno, ja porto tota la setmana que tots els pares han conegut el meu cul perquè em baixen els pantalons i les calces per veure si he fet caca.
Això és alumnes, sí.
Sí, els nens a un any. Sí.
Un any i et baixen els pantalons.
Sí, aprofiten l'oportunitat que estic agatxada o el que sigui, em baixen els pantalons. De totes les famílies. És igual que sigui a la sala comú, a l'estança, és igual. Me'ls baixen i... Apa, la Carla no té caca. Apa, la Carla no té caca. I vinga, cap endavant.
No sé pas si són nens o són gremlins.
Jo també t'ho dic, eh?
Home.
I dels nens passem a les extraescolars, on passen coses com aquestes.
Jo sóc bastant de cagar-me a sobre. Sí, la veritat. Jo entreno jiu-jitsu, sóc lluitadora i estava entrenant i literal que m'està cagant tot l'entreno. Es va acabar l'entreno i vaig anar al lavabo i hi havia la meva companya, que no tinc quasi confiança en ella, i li vaig dir, tia, estava dutxant i la porta al lavabo no té porta. I jo, tia, ho sento, m'estic cagant i havia de cagar. I rotllo diarrea i una peste. I jo en plan, tia, ho sento, però és que era vida o mort, saps? O sigui, o cagava o literal que em moria, saps? I jo, bueno, i ara tenim confiança i som amigues.
No?
Sí, sí, després de compartir aquell moment, jo, tia, ho sento, però...
Doncs sí, efectivament tenim aquí un cortcircuit perquè doncs
home,
una pillada...
Home, hem cortcircuitat.
Sí. Atenció, perquè ara escoltarem doncs un moment bastant també vergonyós, d'acord? Estigueu molt atents.
Bueno, vam anar amb uns amics de festa i tal, i bueno, diguéssim que una de les habitacions es va ocupar i es va entrar sense voler anar a aquesta habitació i hi havia dues persones que no s'esperava però que ja estaven tenint alguna cosa en aquell moment.
I ara jo vull saber, tu eres la persona que entrava o eres la persona que estava dins?
Jo estava gaudint del moment, allà dins.
Ah, sí? Vale.
Però en plan actiu, no en plan voyeur, eh?
Actiu, vale, actiu. Vale.
Sí, senyor.
Bravo! Este chico es un campeón. Bravo.
D'aquestes situacions poden passar dues coses, que tot vagi bé i s'hagi gaudit i punt, o que arribi un embaràs, no?
Ai.
I llavors l'embaràs és una època complicada i passen coses com aquestes.
Ja tinc una edat, he sigut mama dues vegades, i les dues vegades vaig tenir la sensació de que tothom estava prenyat. I llavors em vaig trobar amb una noia que conec, que està grassoneta, i se'm va oblidar de que estava grassoneta, i li vaig preguntar, tu també? Que si estava embarassada, també. I em va dir, Imma, ja em coneixes, estic gorda. I vaig passar molta vergonya. Li vaig demanar perdó, em va dir, no passa res, no et preocupis. A la cara se li va notar que li va saber greu. No, ja, des d'aquell dia la relació ja no és tan cordial. T'agafen i et diuen tot el que passarà. Quan estiguis embarassada sentiràs no sé què, Bueno, doncs a mi mai m'havia explicat ningú això, que tindràs la sensació de que tothom estarà tan fantàstica, tan divina, les hormones... No? I clar, jo vaig caure en baixos.
Doncs res, les hormones de l'embaràs que donen situacions com aquestes. I ara el que seria el regalet del dia, la cirereta de tot plegat.
Ai.
Un moment també bastant escatològic, si us plau. Si esteu dinant, no ho escolteu directament. Som-hi.
Muchos.
¿Muchos?
Sí, yo soy muy vergonzosa. Cualquier cosa. Hablar en grupo ya me da vergüenza. Si hay alguien que no conozco, ya me da vergüenza. Pero así, que me haya dado mucha vergüenza. Una vez que me hice caca en la piscina comunitaria.
No te creo.
Sí.
Más explicación.
De verdad. O sea, tenía 8 años o así, ¿eh? 8, 9 años. Pero, o sea, que yo ya controlaba mis esfínteres, claro. Pero sí. Se me va escapar y vaig tener que sortir amb la toalla, bueno, la toallola... Molta vergonya. Jo crec que aquesta és la vegada que més he passat vergonya a la meva vida.
Però la gent es vantarà?
No ho sé. Jo ja, a partir d'ahí, me'n vaig anar per casa i...
I vas deixar el regal.
Sí. Ho sento, però sí. Era la meva comunitat, eh? Però sí. De la meva comunitat de veïns. Sí, de veïns. Sí.
No ho dic jo, ho diu Núria Ros, però jo la secundo. Mira que és rara, la gent. Nina Agustí, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Fins ara. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida ens preguntem on són les dones.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Gairebé un minut que passa de 3:45 de la tarda, moment per nosaltres, per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where diamonds are gold.
Arrenquem un divendres més una nova edició d'On són les dones, un espai, i no ens cansarem mai de dir-ho, que vol visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts iguals. Avui volem parlar de totes aquelles dones que es dediquen a la comunicació. Concretament, volem posar la mirada en aquelles dones que treballen en aquest meravellós mitjà que avui ens fa estar aquí, com és la ràdio. És evident, de dones que treballen i parlen per la ràdio n'hi ha moltes, moltíssimes. Però ens hem preguntat mai quantes d'aquestes dones presenten, per exemple, programes informatius en prime time radio. Com pot ser que en ple segle XXI encara ens trobem amb companyes de professió que pateixen assetjament sexual per part dels seus superiors? El món de la ràdio està estigmatitzat o està canviant de tendència? Per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora la periodista i editora del programa No ho sé de RAC1, Anna Ballonesta. Anna, bona tarda.
Hola, com esteu? Bona tarda.
Anna, abans d'entrar en matèria, explica'ns una miqueta, des de petita ja volies dedicar-te al món de la ràdio?
Doncs la veritat és que sí, que ho tenia, no sé si a la ràdio, però sí al món de la comunicació, perquè, bé, a banda d'aquests primers anys que tothom doncs, vol ser mestre, metge, és igual, un món de professions que serien com les més típiques, doncs sí que tenia clar que volia fer comunicació. De fet, els meus pares em van regalar un radiocasset que tenia una gravadora i un micròfon, i tinc algunes cintes encara gravades de quan era petita, de jo mateixa fent els meus programes, fins i tot fent les sintonies, els anuncis que feien en aquell estiu, me'n recordo, a TV3, doncs jo reproduïa els anuncis i anava entrevistant doncs, les meves tietes, els meus cosins, els meus pares. Vull dir que sí, una mica al cap ja ho tenia.
Quina va ser i com recordes la teva primera feina professional en el món de la comunicació?
Sí, la meva primera feina va ser quan encara estava a la universitat. Jo sóc de Vilafranca del Penedès i vaig començar a treballar doncs, a Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió, que és el mateix mitjà de comunicació, i vaig començar fent un programa els caps de setmana, que una cosa molt senzilla, de les festes que es feien pels diferents barris, i me recordo que el primer dia m'havia de fer una entradeta i vaig repetir l'entradeta com 10 o 11 vegades perquè bueno, em va costar molt, però bé, després ja vaig començar doncs això, a fer altres coses a la tele i a la ràdio, i aquest va ser el meu inici.
Clar, ara ens explicaves com vas començar en aquest món, una entradeta que et va costar fins a 10 vegades fer-la, cosa que li passa absolutament a tothom. Però clar, a mi el que em ve al cap és quan vas començar a treballar, per exemple, a Penedès Televisió, t'imaginaves algun dia poder dir soc l'editora d'un dels programes de la ràdio més escoltada a Catalunya?
No és que m'ho imaginés, que no m'ho imaginés quan estava a Ràdio Vilafranca, si és que no m'ho imaginava fa un any. És a dir, que les coses arriben com arriben, i a vegades sí que s'està en el moment adequat, en el lloc adequat, però, és a dir, jo no m'ho esperava. No m'esperava una cosa així. De fet, l'any passat, doncs, a l'estiu vaig presentar el món a RAC1, que era una cosa que tampoc esperava, i diria que justament ara, fa un any, encara no sabia que faria el No ho sé. Imagina't.
I en el moment en el que et diuen ets la nova editora, la nova directora del No ho sé, què sents?
Bé, primer hi ha la proposta. Jo els demano un temps per pensar-m'ho, és a dir, no accepto immediatament. Els dic que això no és fer un programa d'estiu, que saps que té una data de caducitat, són 6 setmanes i saps que allò s'acaba. clar, això ja implica doncs, tota una logística d'un any sencer, no? I a més era enllaçar una cosa amb l'altra sense tenir cap vacances entremig, sense tenir cap setmana de descans entremig. Em va costar una mica decidir-me per tot el que implica, però al final vaig pensar que bé, si se m'havia ofert aquesta oportunitat, doncs l'havia d'aprofitar i que tampoc no sé si durarà per sempre, si s'acabarà o no. Les coses, com deia jo fa un any, no sabia què faria el no ho sé. I per tant tinc molt clar que estic aquí, però que estic aquí i que pot ser de pas, que això no és per sempre, i que de moment doncs, aprofito l'oportunitat també per aprendre'n i ja veurem com va.
Anna, i com recordes aquell primer programa del No ho sé?
Clar, el primer programa del No ho sé passa, com us deia, que ja venia de fer tot l'estiu del Món a RAC1, que eren 5 hores en directe cada dia. Aleshores, vaig acabar un divendres de fer el Món a RAC1 i el dilluns següent ja vaig començar a fer el No ho sé, que eren 2 hores. Va ser un canvi molt brusc, perquè a més, canvi d'horari total, vaig estar tot l'estiu llevant-me a 3:45 de la matinada i de cop passo a entrar a 3:00 del migdia i sortir a 10:15 de la nit, no? És un canvi brutal que he de fer en un cap de setmana en un programa que jo no conec tant com el Món a RAC1, perquè jo he estat 3 anys treballant de guionista en aquest programa i per tant, vulguis o no, te'l coneixes. I a veure, el primer dia el recordo una mica de necessito situar-me, no sé ben bé on sóc, he de mirar molt l'escaleta per saber per on he d'anar i se'm va fer curt perquè venia de fer 5 hores, doncs 2 hores em va semblar que ja està, ja hem acabat. I aquesta va ser una mica la sensació.
Clar, encara parlant del programa on actualment ets l'editora, clar, tu agafes el relleu de la periodista Agnès Marquès, et va suposar una pressió afegida?
Home, d'alguna manera, clar, no vols abaixar el llistó perquè és un programa que va presentar primer el Joan Maria Pou, després l'Agnès Marquès, i evidentment, dius, són dues persones també molt conegudes, amb molta trajectòria, i tu arribes aquí que pràcticament no has fet res, ningú sap qui ets, i sí que suposa una pressió afegida, però al final crec que si diverses persones doncs, han confiat en mi per tirar endavant aquest projecte, doncs he de treure la millor part de meva, i això és el que estic intentant fer aquesta temporada.
Clar, ara mateix ho deies, el No ho sé de RAC1 es va estrenar el 2015, si no tinc entès malament, amb Josep Maria Pou al capdavant. 2 anys després...
Joan Maria, que li fa molta ràbia
a
Josep.
Un típic tòpic, eh?
Sí.
El 2015,
normal,
com dèiem.
És normal.
Amb Joan Maria Pou al capdavant, 2 anys després, i ara ens ho explicaves, agafa el relleu la periodista Agnès Marquès, i ara fa uns mesos que tu n'ets l'editora. Per tant, dels 8 anys que porta d'emissió aquest espai informatiu, 6 l'han pilotat dones. Uh-huh. Això significa que des dels mitjans ho estem començant a fer una miqueta bé?
Mira, no, exactament no sé què significa, però sí que està clar que hi ha una aposta, en aquest cas doncs, perquè ho fes l'Agnès aquests darrers anys, aquests darrers 5 anys, i perquè ara jo estigui al capdavant. No sé, és a dir, jo no he parlat de l'estratègia amb la ràdio, no sé quina estratègia hem volgut seguir, però sí que em sembla que hi havia la voluntat doncs, que aquest programa el presentés una dona. No era, m'imagino, una condició sine qua non, però sí que crec que hi havia aquesta voluntat. No sé quina estratègia hi ha darrere. Jo crec que sí que els mitjans de comunicació tenen cada vegada més al cap doncs, que les dones hem de tenir un paper més destacat als mitjans, perquè si mirem les dades doncs, això és evident. A RAC1 els últims 8 de març hem fet també molta autocrítica i vaja, crec que és una cosa que sí que s'està reflexionant, que no vol dir que això es pugui traslladar a l'antena immediatament, no? Vull dir que els canvis a vegades són difícils de fer, però sí que crec que hi ha aquesta consciència.
Clar, a poc a poc sembla que estem fent petites passes, no?, per aconseguir aquesta esperada igualtat entre dones i homes, pel que fa, en aquest cas, al món laboral. De fet, ho dèiem fa un moment, i això ho confirma, tot i això, encara ens queden passes per fer i crec jo, bastanta feina. Sense anar més enllà, en el mitjà on actualment treballes, a RAC1, no hi trobem cap dona que presenti un programa en prime time radiofònic. De fet, i ens ho mencionaves fa un moment, vosaltres mateixes, totes les periodistes, el Dia de la Dona vau fer un comunicat on expressàveu el vostre desacord amb aquesta situació, i de fet, dèieu literalment, a RAC1 les dones dirigim i presentem menys de l'11%, això és 4 punts menys que l'any passat. Cap de les hores amb una dona al capdavant és en prime time radiofònic. I clar, a mi la primera pregunta que em ve al cap és on són les dones, però està clar que hi són. De dones que parlen i treballen a la ràdio n'hi ha moltíssimes.
però potser el que no està tan clar és per què no arriben a presentar programes en prime time radiofònic o per què no arriben a ocupar els càrrecs directius. Quin balanç en fas de tot plegat d'aquestes xifres?
Bé, jo crec que en l'àmbit del periodisme, igual que en tots els altres àmbits, hi ha doncs, una cultura, una tradició doncs, que ha estat durant molts anys masclista i que crec que no es pot canviar d'un dia per l'altre. Sí, com et deia abans, que crec que hi ha una certa consciència d'intentar canviar això. És a dir, no canviaràs d'un dia per l'altre a la meitat de programes que els facin homes i la meitat de programes que els facin dones, no? S'ha d'anar fent progressivament i després també crec que no és només una qüestió de les persones que donem la cara i que estem al capdavant, sinó també d'intentar que dins dels mateixos programes doncs, hi hagi igualtat. I en això sí que hi ha hagut, i ho puc confirmar, un canvi de consciència de tots els programes en els últims anys, pel que fa als tertulians, als convidats, als entrevistats. Jo estic molt orgullosa d'alguns companys meus que puc dir que en els últims 4-5 anys han fet aquest canvi de xip i que tenen molt al cap de dir ei, avui ens falta una dona perquè estem pensant en portar un expert i no un expert en això i no som només les dones qui ho pensem sinó que ja hi ha molts homes també a la ràdio que ho tenen present i això sí que hi ha hagut un canvi tant d'homes com de dones perquè és veritat que les dones també quan entrem en aquesta roda a vegades estem acostumats a una sèrie de mecanismes que costa canviar. Però jo crec que sí que s'està canviant a poc a poc i que com a mínim n'hem parlat molt, hem tingut moltes converses amb els companys, a les reunions, discussions entre cometes, que crec que han ajudat a que els companys també reflexionin sobre aquest tema.
Per tant, Anna, podríem dir que creus que hi ha una possibilitat real de que canviïn aquestes dades?
Jo crec que sí, perquè, a veure, el món del periodisme també crec que està molt feminitzat. No sé, ara no m'ho vull inventar, però crec que si miréssim les facultats, cada vegada hi ha més periodistes dones que no periodistes homes, i per tant això també s'anirà notant als mitjans de comunicació. Però és el que us deia, és com a tots els àmbits, no? Per què sempre trobem catedràtics experts en un tema o per què sempre trobem psicòlegs experts en un tema? Doncs perquè, bueno, històricament, sempre els homes han ocupat aquests llocs de poder i com que han ocupat aquests llocs de poder són els que han entrat a la roda dels mitjans de comunicació, llavors desfer tota aquesta roda, aquest engranatge que fa molts anys que funciona d'aquesta manera, és molt complicat. Però jo crec que sí, que aquest engranatge està començant a funcionar d'una altra manera i que en els propers anys jo crec que encara notarem més canvis.
Tot i així, encara veiem com un 8 de març, no? Per exemple, tots els mitjans es vesteixen de lila, no? Aquest purple washing. Creus que els mitjans són hipòcrites?
Crec que els mitjans en determinats moments poden ser hipòcrites, igual que ho són moltes empreses, no? Que el 8 de març doncs, també fan aquesta neteja d'imatge. És veritat que moltes vegades a la ràdio hem tingut el debat. Jo, mira, aquest any, no, justament el dia 8 de maig no hi havia programa, però sí que tenia el debat de dir què faig. Faig vaga i, per tant, no ocupo el meu espai diari, ja que són poques dones, o al contrari, aprofito el meu espai i reivindico les coses que vulgui reivindicar aquest dia, no? Ja et dic, no vaig haver de triar al final perquè no hi va haver programa aquell dia, però sí que vaig tenir les setmanes prèvies una mica de dilema, de dir, què faig? Visibilitzo que si jo no hi soc, doncs aquest programa també el presentarà un home o queda la meva feina invisibilitzada o al revés, aprofito l'espai de poder que tinc jo ara mateix per reivindicar doncs, el que vull reivindicar. El que passa que també crec que fer-ho un dia doncs sincerament no té gaire sentit. Aleshores jo a la mesura que puc, i segurament moltes vegades m'equivoco i no ho faig del tot bé, però el no ho sé intento que hi hagi homes, hi hagi dones, hi hagi expertes, hi hagi tertulianes, i que si hi ha un tema doncs, que un dia es pot parlar més d'aquest tema més a fons, doncs també parlar-ne. Crec que aquest any he entrevistat moltes expertes en diferents qüestions. Hem parlat de violència de gènere, hem parlat de violacions, hem parlat molt de la llei del només sí és sí. Al final crec que això hauria de ser la normalitat, parlar-ne de manera transversal, sempre, com una cosa més de l'actualitat, i no necessàriament haver de fer un monogràfic un dia o fer un programa especial de, mira, fem aquest dia i ja està. Ja hem fet això que deies, el purple washing, no? I aquí ens rentem les mans i ja està. No, crec que ha de ser una cosa transversal.
En aquest mateix comunicat del que ara parlàvem, el que vau fer l'últim dia de la dona a les periodistes de RAC1, també denunciàveu l'assetjament sexual que patim diàriament les dones. Anna Ballonés, està patit assetjament laboral en aquest cas?
Mira, jo crec que he tingut la sort, personalment, de no haver viscut cap situació d'assetjament sexual a la feina. Sí que, evidentment, hi ha petits comentaris, petits detalls, doncs, que t'hi trobes i que durant molts anys també hem passat per alt o no ens n'hem adonat, i que arriba un dia que dius, ei, però això també m'està passant a mi i està passant aquí, no? Per sort, no m'he trobat amb situacions greus, extremes o situacions que es puguin fins i tot denunciar. Més aviat, a vegades, són petits detalls i moltes vegades fets no amb mala fe, sinó també perquè, vaja, la nostra societat, doncs, en general, és masclista i doncs, molts companys, sense voler-ho, a vegades tenen actituds que són masclistes. Crec també que tenim la sort que treballem en un àmbit que, com que n'estem parlant molt, hi ha molta consciència. I aleshores, si tu trobes en una situació d'aquestes, pots dir-li a un company, escolta'm, creus que això que m'has dit no... I la majoria de vegades se n'adonen. A vegades no, evidentment, i com deia, doncs tens conflictes, però sí que crec que hi ha hagut un canvi també de mentalitat. Molts dels periodistes que treballen a RAC1, doncs, sobretot a la redacció, són joves, i sí que crec que predomina, doncs, aquesta consciència.
Clar, anem a parlar d'aquests petits detalls, aquests petits comentaris als que et referies. A la teva feina actual, o inclús en feines passades que hagis tingut, t'has trobat mai a un company o, en el teu cas, algun entrevistat home que t'hagi menyspreat o hagi posat en dubte el que dius o el que fas pel fet de ser dona?
A veure, de manera evident, no molt, però sí que hi ha hagut algun cas que jo he pensat, aquest entrevistat, per exemple, m'està tractant amb una condescendència que no tractaria si fos un presentador home d'una certa edat, no? Recordo una entrevista que la persona em deia pel nom, no? Jo parlava amb ell de vostè, perquè a més tenia un càrrec, doncs, important, i bé, jo em referia amb ell, doncs, amb el respecte que tracto tots els entrevistats, no? Els parlava de vostè, li deia senyor pel cognom, no? I ell es referia a mi, no em coneixia de res, i era la primera vegada que jo l'entrevistava, com a Anna.
Tota la vida,
senyoreta,
no?
Anna, no? Mm. I pensava, no passa res, jo no m'ofenc perquè em diguin Anna, evidentment, jo em dic Anna. Però no ens estàvem tractant de la mateixa manera, i sobretot que crec que si l'hagués entrevistat, doncs, un company home, no li hauria dit senyor Jordi, amb el Jordi Basté, o no li hauria dit senyor Toni amb el Toni Clapés, o no li hauria dit senyor Xavi amb el Xavi Bundó, no? I aleshores sí que són coses que dius, ostres, crec que m'ho està fent a mi perquè sóc jove, sóc dona, no em coneix de res, i deu haver pensat, mira, aquesta noia que avui fa el programa, no?
T'ha donat mai la sensació, doncs, t'ha donat aquesta sensació de que has hagut de demostrar més que un home per ser vàlida, entre cometes?
En moments puntuals, sí, no diria que com a tònica general, sobretot quan comences un projecte nou i hi ha això tan famós ara, no?, que es diu el síndrome de la impostora, això costa molt de treure, no?, perquè dius, ostres, de debò que jo sóc la persona millor, la millor persona per fer això, segur que no hi hauria algú que ho faria millor. Fins i tot aquest dubte, no?, de m'han triat a mi perquè sóc una dona, però potser hi hauria 10 homes que ho podrien fer millor que jo, i jo he passat per davant perquè sóc una dona. Bueno, sí, aquests dubtes els tens a vegades, no? I sí que t'ho planteges, però ja et dic, no és una constant. Jo penso molt, soc molt d'anar dia a dia, i sí que hi ha dies que penso, ai, avui el programa, doncs, no m'ha sortit tan bé com a mi m'hauria agradat, i dies que penso, doncs mira, avui ha sortit bé. Però, vaja, sí, a vegades sí que sembla que haguem de demostrar una mica més, i jo crec que m'estic traient una mica aquest pes de sobre, que crec que també és important fer-ho.
Clar, ara et preguntàvem si en el teu dia a dia, tant a la feina com a fora de la feina, havies patit situacions de masclisme, situacions de desigualtat. Ens has dit que sí. I aquesta pregunta sempre la fem a totes les convidades que venen a On són les dones. I el que més em sorprèn és que moltes de les convidades, quan jo els hi pregunto i com reacciones, què fas davant d'aquestes situacions, diuen que opten per callar i no dir res. Tu creus que la solució és tan callar i passar d'aquests comentaris? Perquè són comentaris que s'han fet sempre.
No, la solució no és callar. És a dir, si jo em vaig trobar en aquesta situació per antena, En aquell moment sí que vaig pensar, concretament aquesta parentena, vaig pensar que el millor, doncs, no, en aquell moment no anava a dir-li digui'm pel cognom, no?, o una cosa així, no. Però sí que sóc molt partidària de dir les coses i potser a vegades a la ràdio en directe no és el lloc o no és el moment i pots parlar-ho posteriorment, però si et passa més en l'àmbit personal, acostumo a ser força directa. També és veritat que a vegades et trobes en situacions així que en aquell moment et quedes com una mica bloquejada i després ho penses i dius, ostres, per què no he reaccionat, no? Perquè en aquell moment et quedes una mica en xoc, dius, potser no ho estic entenent bé o no m'està volent dir això, i després, quan ho pots pensar una mica més amb la calma, dius, doncs mira, li hauria d'haver respost. Vull dir que jo crec que sí que s'han de respondre i crec que s'han de respondre més del que a vegades ho fem, però nosaltres tampoc a vegades no estem preparades per fer-ho, no? Perquè durant molts anys, com que ens han ensenyat que hem de callar i de, mira, és igual, no passa res, deixa-ho córrer, també ens falta una mica adaptar-nos a aquesta nova realitat i a reivindicar, doncs, els nostres drets.
Entenc que aquí l'educació hi cobra un paper molt important, no? Començar a educar des de petits, tant a nens com a nenes, que aquesta mena de comentaris no són el que haurien de ser, tot i que ens hagin educat així.
Sí, evidentment, clar, jo no sóc experta en educació, ni molt menys, però crec que és una cosa molt evident, no?, que si des de petit doncs t'ensenyen a casa que això doncs no ho has d'acceptar, doncs de gran et serà més fàcil d'entendre-ho. Mira, no fa gaires dies tenia una conversa precisament amb la meva mare. La meva mare té 71 anys i evidentment té una perspectiva de les coses a vegades molt diferent a la que tinc jo, no? I vam tenir una petita, digue-li discussió, digue-li conversa, no?, que jo li deia, mira, mama, però és que aquesta situació que tu m'estàs descrivint, això ara per mi i per qualsevol de les meves amigues seria masclista, no? Mm-hmm. I em deia, però, home, però això no és masclista, això és un gest de, no sé, d'amabilitat. I dic, no, d'amabilitat no, jo no necessito, per exemple, que un noi m'obri la porta del cotxe, no? Jo me la puc obrir jo sola, no cal, però... I em diu, ostres, però si tu et fessin això, tu et molestaria? I dic, sí, a mi sí que em molestaria. I diu, clar, no ho entenc, dic, no passa res, dic, tu tens 71 anys, has viscut en una realitat, dic, però sí, és incòmode. I aleshores li posava altres exemples, dic, moltes vegades, doncs, jo vaig amb la meva parella, que és un home, a prendre, doncs, alguna cosa, i jo demano, per exemple, una cervesa, i ell demana una aigua o una Coca-Cola, i sempre sistemàticament, doncs, a mi li posen la cervesa i a mi la Coca-Cola, o fins i tot amb una cosa més senzilla com és el cafè, no? Jo puc demanar un cafè sol i ell un tallat, i el cafè sol sempre li porten a ell, perquè, clar, em sembla que una dona no pugui prendre un cafè sol perquè és massa fort, no? I això també li vaig posar d'exemple a la meva mare i aleshores, clar, em deia, sí, sí, és veritat. Però això també et demostra que jo mateixa he estat educada en una família on moltes d'aquestes coses no estan tan clares com ara, no? I per tant, aquesta transformació he necessitat uns anys i encara en necessitaré molts perquè hi ha coses que tens apreses que canviar-les costa moltíssim.
Anna, i tornant al nostre sector, al periodisme, com el veus actualment, avui dia?
Pel que fa a les dones o...?
En general. En general, quina és la teva visió del periodisme actualment?
Uf, és una pregunta molt àmplia aquesta, eh? A veure, jo crec que estem en un moment on ens hem de replantejar moltes coses, no? Ara, sobretot, no, que se sent molt aquests dies a parlar del ChatGPT, de què farem amb això. Hi ha molts companys, aquesta setmana precisament hem tingut algun debat d'alguns companys que diuen, no, això no ens afectarà de cap manera i els periodistes sempre serem necessaris perquè hi ha aquest punt, no, d'explicar una cosa que està passant en directe. I jo deia, perdoneu, estem a l'inici del ChatGPT, això evolucionarà molt ràpid. Per tant, no ens hem de refiar. Jo crec que tenim una feina que crec que no desapareixerà, però que constantment ens hem d'anar plantejant cap on hem d'anar i que ens hem d'anar transformant. Segurament la feina de periodista avui no té res a veure amb la feina de periodista de fa 10 anys, ni 20, ni ja no dic 30, i ens haurem d'adaptar al que vingui. Se'm fa una mica difícil pensar què és el que haurem de fer en el futur, perquè no tinc una bola de vidre i no sé què passarà, però sí que tinc una certa por, entre cometes, de dir, hi haurà canvis i ens hi haurem de saber adaptar perquè les coses no seguiran com estan avui. Si congeléssim aquest moment avui, segur que d'aquí 10 anys el veurem totalment anacrònic. Per tant, sí, ens haurem d'esforçar. Jo crec que és una professió que ha estat moltes vegades penjant d'un fil, no?, que ens han dit moltes vegades, ui, el diari desapareixerà, perquè la ràdio desapareixerà perquè ha aparegut la tele. Bé, res d'això ha passat, però sí que ens hem hagut de transformar, i això crec que és el que haurem de continuar fent.
Ara deies, hi haurà canvis en el món del periodisme, però el que està clar és que el que no canvia són els casos de violència masclista. De fet, sense anar més enllà, cito titulars de les últimes hores. Dimecres, dia 26 d'abril, una dona de 81 anys és assassinada a mans del seu marit a Àvila. A l'Havana, 13 dones assassinades per violència a Espanya aquest 2023. Entre molts altres titulars. Entenc que com a periodista, però sobretot com a dona, com a persona, donar aquest estil de titulars no és gens fàcil, no?
I a més, no és gens fàcil, però és que l'altre dia també ho comentàvem amb els companys de la redacció, que ara sembla que cada dia tinguem com la secció, i deixeu-me que ho digui així, de casos de o violència, o assassinats, o violacions. Clar, segurament moltes vegades abans molts casos passaven desapercebuts i no els dèiem, no? Per sort ara surten a la llum. També hi ha moltes més denúncies de casos que abans quedaven silenciats. No és agradable, però també crec que és bo parlar-ne, perquè si no en parlem sembla que sigui un problema que hagi desaparegut. Aleshores, clar que no són notícies que m'agradi donar, però entre si han passat, entre el debat de donar-les o no donar-les, prefereixo donar-les, evidentment, perquè també molta gent se n'adona de, ostres, cada dia estan parlant d'una violació o cada dia hi ha un assassinat. Doncs sí, s'ha de visibilitzar, perquè al final d'una cosa que no en parles és com si no existís.
Ens queden molts pocs minuts i vull acabar aquesta xerrada amb un bon gust de boca, perquè parlar de violència masclista, ara ho deies, malauradament hem de parlar cada dia. Sí que et vull preguntar qui són les teves grans referents en el món del periodisme, de la ràdio...
Mira, és complicat això, eh? Perquè mai he tingut com un gran referent de res. És a dir, jo sóc d'agafar doncs, moltes petites coses d'aquí i d'allà. Et refereixes a dones o a dones? A veure, sí que és veritat que quan jo era adolescent doncs, admirava molt la Mònica Terribas, la mirava sempre i sí que era com un referent, però després n'hi ha hagut d'altres i no cal que siguin persones de primera línia. A vegades gent de la redacció amb qui treballo, gent que fa molt bona feina, companyes de redacció... les admiro més que potser a vegades, no? Quan fan aquest tipus de preguntes sembla que t'hagis de fixar en gent que està en primera línia. A mi m'agrada més fixar-me en la gent que fa la feina del dia a dia, que es passen un munt d'hores, que es treballen els temes, que persegueixen una notícia i que ja estan treballant. I realment a la redacció, en aquest cas de RAC1, però segurament també a la resta de redaccions, hi ha moltes dones que ho fan molt bé, moltes dones vàlides, i aquí jo admiro per la seva feina.
El que està clar és que el periodisme, en aquest cas la ràdio, no és només la veu que escoltem, sinó que darrere sempre hi ha un gran equip de persones, de professionals i, sobretot, humà. Anna Ballonesta, periodista i editora del nou C de RAC1, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana en aquesta nova edició d'On són les dones. Que vagi molt bé i fins aviat.
Gràcies a vosaltres. Fins aviat. Que vagi bé. I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. Overnight.